Meteotemps. Què tal? Com estem? Avui, Meteotemps, parlem de la nevada del segle en el cas de la ciutat de Barcelona i moltes viles del voltant, molts municipis, podríem dir, de les comarques de Barcelona, perquè si anem, diríem, per barris o per comarques, la nevada del 62 pot ser que sigui del segle en algunes comarques, però en d'altres que sigui una nevada anecdòtica o que ni tan sols va arribar a caure, com en el cas d'alguns indrets del Pirineu de Lleida. Per exemple, la nevada del segle a la ciutat de Lleida data del febrer del 44, igual que molts indrets de l'interior de Tarragona o de Lleida, però ja diem, la nevada del segle en aquest cas és d'un llibre editat per F2, la nevada del segle, per l'historiador i museòleg Dani. Daniel, què prefereixes?
Dani, com tu vulguis.
Dani Venteo, acosta't un palet en el micro. Què tal, com estàs? Tot bé?
Molt bé, fantàstic.
Escolta'm, un llibre... Clar, jo he fet el pròleg del llibre... I primer, quan se m'encarrega el pròleg, doncs se m'encarrega a pèl, és a dir, amb el text, teu, etc., però sense les fotografies. Quan rebo el llibre amb les fotografies, caic de cul, com es diu vulgarment. És a dir, veig unes fotografies que per mi, la majoria d'elles eren desconegudes, no havia vist mai, i que surten d'un fons que aquesta editorial sorprèn. Explica'm.
Sí, efectivament és sorprenent, perquè gràcies a l'extraordinari fons fotogràfic que aquesta editorial ha anat aplegant amb la col·laboració de milers i milers de famílies catalanes al llarg dels últims més de 20 anys, hem pogut produir aquest llibre, que realment és una crònica gràfica, com tu dius, inèdita, visualment inèdita. Coneixem els testimonis, fins i tot molts dels nostres familiars conserven el record personal, però ens mancava aquesta visió, aquesta crònica visual, que gràcies al que dèiem, no? A aquest fons fotogràfic que es nodreix de fotografies d'àlbums domèstics, d'àlbums familiars. Aquesta editorial al llarg dels anys s'ha especialitzat en donar a conèixer fotografia familiar. Ara ens ha permès apropar-nos de manera monogràfica i amb una riquesa extraordinària a la gran nevada del 62.
Brutal, brutal. És a dir, perquè... clar, hi ha fotos que les tens a la retina, no? I que les has vist a 23.000 llocs diferents. I els que ens dediquem a la meteo, doncs dius, ui, mira aquella foto.
Els esquiadors,
no,
a la plaça de Catalunya, sí, dels Pérez, sí, de Rozas, que va, sí, ser, per, sí, exemple, portada del diari La Vanguardia.
Sí.
Clar, les fotografies que coneixem de Barcelona, tots les tenim a la retina. Però quan anem més enllà, com tu deies, de la ciutat, sorprèn aquesta riquesa.
Clar, per... estic pensant, perdona, en una, sí, fotografia del barri, jo crec que és de Sant Andreu... sí, em penso. Ostres, amb un tou de neu i que es veia, clar, les casetes de poble, literalment, no? Molt baixes, com era el barri, i com és ara, o són alguns carrers encara, i dius, aquestes fotografies no havien arribat. És a dir, és que en aquella època gairebé només existia la plaça Catalunya.
Exacte, i sobretot pels fotògrafs professionals, clar, però la nevada del 62 és interessant també perquè és, dins de la història de Barcelona i dins de la història de Catalunya, la primera en què els ciutadans fotografien la nevada.
Clar.
En aquella època, els primers 60, la fotografia domèstica ja s'ha popularitzat de manera definitiva, a diferència de nevades de dècades anteriors, i això va permetre que tots els àlbums familiars, d'una manera o d'una altra, conservessin aquell testimoni en què la gent, doncs, porta una roba absolutament precària, no? Sí. Perquè no s'ho esperaven, faldilles, pocs abrics, poca sabata preparada. Les cròniques periodístiques expliquen això, no?
Sí, que perquè, clar, Dani,
les botigues van fer el seu agost.
Oh, clar. Tu ets historiador i aquell... és una nevada que n'hi ha hagut moltes a Catalunya de molt potents, algunes, els que estem aquí a la taula, tu i jo, les recordem com a més recents, però, clar, una nevada que s'inicia la nit de Nadal, Missa del Gall, és un moment que marca.
A més, dia de festa, clar, els nens van a l'escola, la nevada es prolonga durant més hores, de 24 hores, clar, hores i hores, sense parar de nevar, i per tant ja queda, la guerra civil queda enrere, com clar, tu molt bé has dit, allí del 44 i a la guerra a Barcelona mateix l'any sí, 38, el sí, 37, els primers 40, aquella neu va castigar una ciutat empobrida, un país empobrit. En el 62 ja estem en un altre context històric, i per tant la neu es rep amb els braços oberts lúdicament. I efectivament hi havia nevat, però la singularitat també és que és el desembre, clar, perquè si repassem les nevades històriques, per exemple, a la capital catalana, doncs ens n'anem al gener, al febrer, fins i tot al març.
Estadísticament és molt més fàcil passat Nadal. Estadísticament Nadal, com aquest any, doncs, i com molts Nadals, la majoria dels últims 30-40 anys, són anticiclònics. Jo, des de l'any 62, només recordo un Nadal especialment fred, extraordinàriament rigorós, que és el del desembre del 2001, posterior a la nevada del 14 de desembre, i va ser extraordinàriament fred. Però la nevada ja l'havia fet, és a dir, l'havia fet uns dies abans, però va quedar el fred estancat a Catalunya, i és l'únic Nadal que recordo jo, perquè n'he treballat 30 els últims anys, realment una mica destacable. Però clar, que et coincideixi la nit de Nadal i el dia de Nadal, i que durant Sant Esteve la gent estigui buidant les teulades, perquè clar, s'ensorraven teulades,
sí, sí, era un dels perills històrics de les nevades, que era l'ensorrament de teulades per l'acumulació de neu, i també les víctimes mortals que provocava el fet de netejar, doncs, els patis de llum, les claraboies, que feia que la gent s'ensorrava, i la premsa dona notícia d'aquestes morts accidentals.
Moltes sortides dels bombers, etc.
És interessantíssim, els bombers. Clar. Per fer aquest llibre vaig anar a consultar la documentació inèdita que en els arxius de l'Ajuntament de Barcelona es conserva de les actuacions dels bombers. I és molt curiós com fins a mig matí del dia 25... segurament que políticament no s'havia donat l'ordre de tractar la nevada com un fet extraordinari. I, per tant, les emergències que els bombers tractaven eren les habituals. Un senyor que havia begut més del compte i que havia caigut al port, alguna persona que necessitava ajut amb un amb algun fanalet, que, amb algun incendi fortuït. I a partir de mig matí els bombers registren... anul·lem totes les actuacions que no tinguin a veure amb la nevada. I a partir d'aquell moment, tot és exclusiu en referència als efectes de la nevada fins a final d'any, i és interessantíssim veure la casuística d'accidents que tractaven, no? Residències geriàtriques a Collserola que, incomunicades, no tenien cap mena d'aliment. Doncs els bombers els porten.
Els hi portaven.
Els hi portaven. Dones que havien
de parir,
que havien de donar llum, i que era impossible que arribessin. I, per tant, els bombers fan aquest servei.
O porten el metge fins
porten el metge,
a la casa.
Metges que necessiten arribar fins a l'hospital. És interessantíssim.
Escolta'm, la nevada, anem acabant perquè ens mengem el temps, la nevada però no és patrimoni de la ciutat de Barcelona. En el llibre surten fotografies d'una pila de municipis al voltant de Barcelona classificats, i hi ha unes imatges també realment potents, i veure aquests municipis que precisament en aquells anys van començar a créixer, però encara les fotografies eren de literalment pobles, si em permeten que ningú s'ofengui, de mala mort, comparats amb la capital.
Sí, exacte. I això es traduïa en la resposta que els serveis públics dels municipis donaven a l'emergència, que era nefasta, era inexistent.
Clar.
Des de Terrassa, a Sabadell, a Sant Cugat, les autoritats franquistes demanen la col·laboració ciutadana, una col·laboració ciutadana que, de fet, ja havia sigut espontània.
De fet, perquè dius, escolta, com no m'espavili jo, aquí ningú vindrà.
Clar. De fet, els vallesos, doncs, és la maquinària que està treballant encara en la millora de totes les destrosses de les riuades del mes de setembre, la que col·labora
a obrir pas
als carrers, que el que dèiem, no? La gent ja ho havia fet a títol particular, però és un fet que també subratllem en el llibre, que és la pobra resposta de les autoritats davant de l'emergència, que primer la neguen i després a correcuita intenten donar una solució, i al final acaba venint senyor Claret des d'Andorra amb les seves màquines llevaneus, i pel camí doncs ja va fent feina. I el règim franquista doncs s'acaba anotant un tanto, no? En relació amb la gestió de la nevada d'aquell vell republicà de les muntanyes.
Sí, senyor, sí, senyor. Dani Benteo, historiador i museòleg, amb aquest llibre La nevada del segle, en aquest cas referit a la nevada, com hem explicat, de la nit de Nadal i del dia de Nadal de l'any 1962. Un text sensacional que ens transporta a aquella època i unes fotografies inèdites, insisteixo, i que realment et transporten visualment i que trenquen l'esquema d'altres imatges doncs habituals, Barcelona sota la neu, amb fotografies, com deies, dels germans Pérez de Rozas, etc, etc, molt més vistes. En aquest cas, inèdit, inèdit, tot plegat. Dani, Daniel, Benteo, un plaer, que vagi molt bé i bona entrada d'any.
Igualment, gràcies pel pròleg i fins aviat.
Adéu-siau. El concurs. Anem al concurs. La nevada del 1962 va ser també la nevada del segle al Pla de Lleida. La resposta és facilíssima si ens heu escoltat. Premi Ampolla de Cava Magnum Gran Reserva 2010. Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, el 2018 està entre els tres més plujosos de la sèrie iniciada fa més de 100 anys. La resposta era que sí. Premi un lot d'11 productes làctics Pastoret, guanyadora Ariadna Selva de Sant Vicenç de Torelló.